Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Avui, 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, una jornada que arriba en un any en què ha tocat mirar les reserves d'aigua després d'una tardor i un hivern que havia començat molt sec. Les pluges dels darrers dies han donat cert oxigen a les reserves d'aigua, però ha portat a recordar la importància de l'aigua com a bé escàs. Mundialment, el dia d'avui s'ha volgut dedicar a les aigües subterrànies fent accions per garantir-les ara i de cara al futur, una eina clau per combatre el canvi climàtic. Avui, al Cafè de la Ràdio, abordem el Dia Mundial de l'Aigua parlant amb la companyia Aigües de Sabadell. En concret, ens acompanya l'Elisabet Santa Cruz, que és la directora de Sostenibilitat i Transformació d'Aigües de Sabadell. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya Xavier Cabanillas, director general d'Aigües de Sabadell. Molt bon dia, benvingut també al programa.
Bon dia, gràcies.
Deixi'm que comenci per vostè. Com han afectat aquestes pluges dels darrers dies la sequera? Aquest matí a l'editorial del programa ens preguntàvem si podíem dir que ja teníem la feina feta amb el que ha plogut en els últims dies a casa nostra. Com estem ara mateix?
No, en absolut. Lamentablement, la pluja d'aquests dies el que ha fet és mantenir les reserves dels embassaments. Estem actualment amb un nivell de reserva del 54%, però realment és del tot insuficient per treure'ns d'aquesta situació de prealerta de sequera en la que ens trobem actualment. Llavors, no ens ha d'enganyar aquesta pluja d'aquesta setmana. La situació és per alertar-nos, no?, i per prendre mesures, i en aquest sentit, doncs, bé, tots junts hem d'estar molt atents i treballar per no entrar en una possible situació d'emergència de cara a l'estiu o la tardor.
Què necessitem perquè aquesta situació millori? Bàsic, pluja, és evident, però en quina magnitud? És a dir, realment quants dies de pluja necessitaríem, amb quina magnitud hauria de ploure per poder parlar de recuperar una certa normalitat en aquest sentit?
Miri, jo el que li diria és que el que necessitem no és mirar a curt termini un volum de pluja. És veritat que si ara tinguéssim una primavera plujosa i estigués plovent 3-4 setmanes d'una manera continuada i ben distribuïda per tot el territori...
Portant dies, ja?
Seria oportuna, sí, però no ha plogut prou, no hi ha hagut prou pluviometria. Però és que el que necessitem va molt més enllà. Jo li diria que aquest estiu passat el panel intergovernamental de canvi climàtic de Nacions Unides ens ha dit que no ens trobem davant d'un efecte puntual, no estem davant d'una situació de canvi climàtic, estem davant d'una emergència climàtica. Això implica que els efectes que ha tingut sobre el planeta, la nostra acció fins a data d'avui, ja no tindran un retorn. Diguem-ne que seran irreversibles. Per tant, hem de tenir una acció molt més compromesa i hem de fer un canvi d'hàbits a nivell global molt més important. Parlem de que el calentament global se'ns està disparant a una forquilla a finals de segle entre 1,5 i 4 graus. Això implica, el millor dels escenaris, 1,5 graus d'escalfament global implica que ja hi ha una evidència que tindrem cada vegada més episodis de sequera i inundacions, fenòmens extrems. Un escenari més pessimista, que seria el fet de continuar amb la tònica amb la que estem actualment d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, ens portaríem a una situació imprevista. No sabríem com actuaria, trencaríem tots els llindars que permeten que la fauna i la flora, per tant, l'agricultura i la ramaderia, es desenvolupin de la manera que l'estem desenvolupant actualment. Per tant, requereix d'una acció molt global.
Clar, recordo l'últim episodi de sequera, que crec que va ser l'entorn del 2008, que en vam parlar molt, vam fer molta feina de conscienciació ciutadana, no? S'havia parlat que els ciutadans eren molt responsables en l'ús de l'aigua, no? No sé si passats aquests anys hem perdut aquesta responsabilitat per allò de no tenir-ho al damunt o seguim sent responsables en l'ús de l'aigua.
Sí, jo crec que aquí el que em deies abans, què hem de fer? El primer que hem de fer és felicitar els ciutadans, els sabadellencs i les sabadellenques, perquè Sabadell és una ciutat amb una conscienciació ciutadana que està molt per sobre de qualsevol promig que es pugui fer arreu del territori. La dotació per habitant és de 100 litres diaris per habitant. Això és una de les dotacions més baixes que es veuen a Catalunya i, per tant, el ciutadà el que hem de fer és agrair-li l'esforç que fa i felicitar-lo per la conscienciació. Per altra banda, què hem de fer, no? A
nivell, clar, perquè aquesta part, els deures aquests estarim fets, per tant entenc que estrenya més el cinturó aquí. És complicat, segur que hi ha camí, eh? Però segurament és més complicat. No dir-li al ciutadà restringeix encara més l'aigua que fa servir?
Sí, sí, com li deia abans, és un tema de visió estratègica. Conjuntament amb l'Ajuntament hem constituït la comissió de sequera que tenim prevista amb aquesta situació de prealerta de sequera en la que ens trobem i amb la qual el que fem és revisar totes les accions que hi ha previstes amb aquest pla d'emergència propi de la ciutat de Sabadell, que és un pla d'emergència que jo li diria que és referent a nivell de Catalunya. I amb aquest establim, fem seguiment dels indicadors de la sequera, de com evoluciona l'episodi i quines són les mesures de coordinació, les mesures d'eficiència, com hem de gestionar els diferents usos, com hem de comunicar al ciutadà les diferents situacions. Llavors, a part d'això, una altra cosa que hem de fer és mantenir el nivell d'optimització i de rendiment que té l'actual xarxa de distribució. Estem a una xarxa de distribució que té un rendiment del 81,5%, hem de pensar que el promig a Catalunya, fora de l'àrea metropolitana, està al 72,5%. Per tant, tenim una xarxa que és molt eficient. Això fruit d'una molt bona feina de planificació que s'ha fet durant molts anys coordinadament entre l'Ajuntament i Companyia d'Aigua Sabadell. També hem de potenciar els usos alternatius. Avui en dia hem de treballar per la circularitat de l'aigua. Això que es diu retornar l'aigua una altra vegada al sistema. Sabadell som referents, també. És una ciutat que impulsa des del primer moment allò que s'anomena aigua regenerada. Tenim a Sabadell dos de les depuradores més grans de Catalunya. Això que implica que tenim uns sistemes tecnològics i avançats de depuració que permeten retornar l'aigua al medi amb un afluent de tantíssima qualitat que aquesta aigua pot ser utilitzada per altres usos, com són les aigües grises, com és el rec de parcs i jardins, com és la neteja viària, i en aquest sentit s'ha fet una feina de la qual avui s'estan recollint els fruits. S'ha fet una xarxa de 33 quilòmetres dintre de la ciutat. Tot el sector de Sant Pau de Riu Sec ja disposa de xarxa doble i pot fer profit d'aquesta aigua regenerada. I a part, també s'ha fet una molt bona planificació dels usos d'aigua no potable. No s'han deixat en desús totes les antigues mines i pous del municipi, sinó que aquesta aigua s'ha aprofitat per aquests usos alternatius, li deia, per regar parcs i jardins, per neteja viària, i en total estem retornant al sistema uns 100.000 metres cúbics anuals, cosa que crec que és fruit d'això, d'una molt bona planificació i una gran tecnificació i visió de futur del servei. O sigui, a Sabadell hem de dir que hi ha hagut una anticipació, que això jo crec que és molt bona, és bona, és l'estratègia a seguir de cara a un episodi futur de sequera. Crec que hem fet els deures. Tot i això, també li diré que amb això no és suficient.
Això li anava a preguntar, perquè li anava a dir, la feina està ben feta, no? Les bases són sòlides, però clar, la situació és complexa, no? Llavors entenc que s'ha d'anar un pas més enllà. Com es pot anar un pas més enllà? Què més es pot fer?
Evidentment, nosaltres, pensi que Aigua Sabadell, tenim una visió molt holística i molt transversal de la nostra activitat. Per tant, a part del que és el propi medi, com hem de treballar amb aquest allò de l'aigua, no? Hem d'anar molt més enllà, que tenim davant, com li he dit, és una emergència climàtica. Per tant, hem de treballar per descarbonitzar-nos. Estem treballant també per reduir els nostres propis residus. Estem treballant per generar energia verda. Estem treballant l'eficiència energètica de les nostres instal·lacions. Estem potenciant l'aigua com a eix de salut, perquè al final nosaltres ens dediquem al medi ambient i ens dediquem a la salut de les persones. Llavors, mai no hem de perdre el focus d'aquests dos eixos. Estem treballant també per tenir un impacte sobre la mobilitat sostenible. Partint de la nostra flota de vehicles, però veiem què podem aportar també a la ciutat a nivell de mobilitat sostenible des del nostre sector. Estem treballant per digitalitzar-nos, però per digitalitzar-nos sense allunyar-nos del ciutadà. O sigui, digitalitzar-nos ha de suposar posar facilitats, però no ha de suposar posar una distància amb el ciutadà. Per tant, mantindrem els canals presencials, serem una companyia propera, però tindrem tots els mitjans perquè qualsevol persona pugui accedir a nosaltres d'una manera digitalitzada i no presencial si ho considera adient.
Una altra de la part important, entenc, és la recerca i la innovació, no? Per la vara d'aquesta xarxa circular d'aigua. Hem parlat molt en els darrers dies del biotop, no? De tota aquesta feina que s'està fent en aquest entorn, amb alguns projectes que els periodistes ens han cridat molt l'atenció, no? Sobre tota aquesta recerca i aquesta innovació. Entenc que aquesta part també és important, no? Per millorar aquesta optimització, no? I aquesta reaprofitar l'aigua de casa nostra, no? L'aigua que surt de que llancem, no? De poder-la reaprofitar al màxim.
Absolutament. Biotop dona resposta a com afrontem aquesta situació d'emergència climàtica que tenim pel davant i com afrontem aquesta situació d'emergència social derivada de la crisi del Covid i aquesta reconstrucció econòmica que necessita actualment la societat. Llavors, fruit d'aquesta reflexió, hem treballat 28 projectes que ens han d'ajudar, doncs, a tot el que hem parlat, a descarbonitzar, a reduir residus, a generar eficiència energètica, energia verda, mobilitat sostenible. I per què biotop? Perquè al final això que està passant, aquestes dues crisis ens interpel·len a tots. No és una cosa que hagi d'afrontar l'administració, no és una cosa que hagi d'afrontar l'empresa, no és una cosa que hagi d'afrontar la societat civil, no es pot interpel·lar únicament a les entitats, a les associacions de veïns, és una cosa que hem d'afrontar entre tots i només mitjançant una gran aliança i un gran pacte. Llavors, Biotop recull aquesta visió d'aliança estratègica entre totes les parts actores de la ciutat per afrontar tant la crisi climàtica com la crisi social.
Per a alguns oients que puguin anar una mica perduts, que puguin no conèixer alguns dels projectes estratègics, deia ara vostè 28, destaquins en alguns, els que estiguin més avançats i es puguin explicar, que ja entenem que en l'àmbit de la innovació i la recerca també hi ha una part, doncs, que fins que tot no està concretat és difícil també exposar-ho, no? Però alguns dels punts en els que s'estan treballant també per tal que els ciutadans es puguin situar.
Miri, avui, si m'ho parem, li destacaré un, perquè és el Dia Mundial de l'Aigua. Està plovent, però tal com hem dit, estem davant d'una prealerta de sequera i si no continua plovent, potser a l'estiu, la tardor, ens veiem ja en situació d'alerta de sequera. Llavors, fa molts anys que s'ha treballat a fer una primera xarxa supramunicipal d'aigua regenerada que parteixi de les nostres depuradores de Sabadell i pugui aportar aigua regenerada tant dintre de la ciutat de Sabadell com a municipis colindants. Llavors, aquest és un projecte que s'està treballant conjuntament l'Ajuntament, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'Àrea Metropolitana, i ja s'estan posant les bases per poder crear aquesta primera xarxa supramunicipal d'aigua regenerada, que és un dels projectes Biotop, i que bé, avui ens venia molt bé el dia per explicar-ho.
I amb quin calendari? Perquè això és una cosa molt gran, no? Entenc. A quan podria estar disponible? O és molt d'hora per posar-hi xifres?
Jo estic segur que el veurem fet realitat en pocs anys. Està incorporat dintre del Pla de Conca de l'Agència Catalana de l'Aigua. El Pla de Conca és any 22, any 27, però estic convençut, i el ritme que estem treballant, que serà una realitat que veurem abans de que finalitzi aquest període que preveu totes aquestes inversions, fruit de la pròpia necessitat que tots som conscients, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament de Sabadell i la societat civil en general, la necessitat de tenir aquesta visió de circularitat de l'aigua de cara al futur. Hem de pensar que l'ACA ens diu que de cara a 2050 el 22% de la massa d'aigua de litoral mediterrani podria recular. Diguem-ne que podríem disposar d'un 22% menys d'aigua dintre del litoral. Això vol dir que tots hem de prendre consciència i impulsar tot aquest tipus de projectes.
També voldria preguntar-li per una altra qüestió. Avui parlàvem que és el Dia Mundial de l'Aigua, que s'havia girat tot al voltant d'aquesta aigua subterrània, no?, a nivell mundial. I em preguntava aquest matí mentre ho llegia, a Sabadell tenim aqüífers?
Sí, sí, per suposat que tenim aqüífers. Pensi que Sabadell està entre Riu Sec i Riu Ripoll. Això significa que el subsol de Sabadell té reserves d'aigua. I aquestes són les reserves d'aigua que es volen aprofitar, que Sabadell jo crec que ha tingut l'encert de conservar. Pensi que estem agafant del voltant de 90.000 metres cúbics anuals d'aquestes reserves aigües, que són pròpies de les mines i de l'aqüífer de Sabadell, s'estan reaprofitant per usos alternatius i, per tant, són un bé que sempre, davant d'una situació de sequera, ens garanteix que tenim un recurs alternatiu que ens permetrà mantenir altres usos.
Són molt grans aquests aqüífers? Donarien per abastir tot Sabadell?
No, no, en absolut, en absolut. En absolut, Sabadell ha crescut moltíssim. És una ciutat que és capdalt a Catalunya i a Espanya i a Europa. És una ciutat referent i fruit d'això, doncs, bé, té una població que requereix d'un subministrament garantit alternatiu. No, una ciutat d'aquest tipus no pot tenir prou resiliència com per subministrar-se únicament de les masses d'aigua que té dintre del subsol.
Parlem de les activitats pròpies també del Dia Mundial de l'Aigua. Per fer-nos acompanyar, com saludem abans, Elisabet Santa Cruz, que és la directora de Sostenibilitat i Transformació d'Aigües de Sabadell. En un dia com el d'avui, quan es plantegen les activitats, les propostes que s'han de fer a l'entorn del Dia Mundial de l'Aigua, es tracta de reivindicar, es tracta de commemorar, com s'enfoca una jornada d'aquestes característiques?
Doncs ho enfoquem des d'una visió holística una altra vegada. Tal com deia el director, que per la nostra gestió tenim en compte diferents punts de vista, a l'hora de celebrar-ho també fem aquesta mirada. Ja tenim molta trajectòria en el que és la sensibilització ambiental. Aquest any fa 35 anys que portem a terme el programa Educasa per a les escoles, de la mà també de l'Ajuntament. Ho promocionem a través del programa Ciutat i Escola, a través de la Regidoria d'Educació. Però què hem pensat de fer a nivell escolar perquè es diferenciï del que ja fem recurrentment, no? Doncs aleshores hem dissenyat una exposició que es diu Contrast Hídric, que itinerarà per totes les escoles de la ciutat, ja va començar. Aleshores aquesta exposició el que pretén és aportar un contingut complementari al que ja fem habitualment i que a la vegada sigui com molt frapant, com molt impactant, que ens cridi a l'acció una altra vegada i que ens desperti doncs, de que aquí tenim sort perquè obrim l'aixeta i sempre tenim aigua de qualitat en continu, però això no és així a la majoria, a molts països, desgraciadament, del planeta. I aleshores, aquesta exposició el que ens presenta és a través d'unes parelles, unes parelles de nenes, de persones joves i de persones adultes, aquestes diferències que hi ha arreu del planeta, per diferents motius, perquè hi ha alguns llocs doncs, que l'aigua no està disponible i que per tenir doncs, un parell de galledes d'aigua al dia han de caminar, sobretot nens i dones, a buscar aquesta aigua a pous, que potser estan a 5 quilòmetres de casa seva, i per disposar finalment de 8 litres d'aigua al dia, a diferència dels 100 que disposem actualment, per exemple, a Sabadell. Aquesta seria una de les parelles. És una situació tan radicalment diferent que et marca el teu desenvolupament com a persona, doncs perquè simplement no pots anar a l'escola perquè has d'anar a buscar aigua a aquest pou, per exemple. Hi ha altres parelles, una altra parella de joves, que també és un paral·lelisme una altra vegada. No sempre és perquè no tens l'aigua a casa teva per indisponibilitat, sinó perquè possiblement per temes bèl·lics doncs s'han destruït les infraestructures d'aigua i aquestes ciutats s'han quedat sense i aleshores viuen en camps de refugiats on tampoc hi ha aigua en quantitat i també et marca doncs, el futur, diguéssim. I després doncs, una altra parella, en aquest cas la de les persones més grans, doncs, que també hi ha països que o no plou mai o quan plou és destructiu, no? I s'inunda i bueno, també és com dramàtic i tampoc hi ha aigua en disponibilitat ni en garantia sanitària. Aleshores, el que volem és doncs, que, malgrat aquí ja fem un consum responsable, però que siguem conscients també doncs, que aquesta situació pot canviar i que, sobretot, aquesta solidaritat, aquesta crida a l'acció i que veiem a través de l'exposició aquest contrast d'aquestes diferents realitats. Això és el que hem fet, diguéssim, a nivell escolar perquè sigui complementari al que ja fem actualment. I altres accions que hem fet, per exemple, amb aquesta visió holística, no?, d'agafar a un altre part important de la societat, que seria, per exemple, els establiments. Posar en valor l'aigua de l'aixeta, com a opció més segura, més sostenible. Hem fet un conveni amb el Gremi d'Hostaleria perquè puguin alguns restaurants de la ciutat que s'han adherit en aquesta campanya doncs, distribuir als seus clients avui, el Dia Mundial de l'Aigua, una ampolla de vidre doncs, com a símbol doncs, per poder fer ús de l'aigua de l'aixeta, cada qual de la manera que desitgi, posant-la a la nevera, que t'agafa un altre gust, perquè això sí que és un tema que...
Això li anava a preguntar, perquè sí. Quan ho vaig veure vaig pensar... Molt bé la iniciativa, però vaja, al final el gust...
Sí.
Estarem d'acord. Bueno, no acaba de ser el mateix que una aigua embotellada,
sí, sí, sí.
No?
No serà objecte de la conversa que et vulgui convèncer, perquè això, evidentment, és un tema molt subjectiu. Sempre recordo que una vegada vam convidar a un nutricionista, el Julio Basulto, no? I em va fer molta gràcia quan va explicar que aquí li agrada el gust de la cervesa la primera vegada que, que la tastes, no? I, bueno, amb l'aigua és similar. Jo tinc un nebot que diu que amb ell no li agrada l'aigua embotellada, que li troba un gust, o sigui, per a gustos los colores, que diuen, doncs és això. Però sí que és veritat que l'aigua de l'aixeta amb una ampolla de vidre i a la nevera canvia radicalment, i bueno, d'això nosaltres no volem convèncer ningú, però sí que el que volem és que la gent tingui claríssim que és una aigua de màxima qualitat, que passa més de 5.000 analítiques l'any, que a la companyia d'aigües tenim implantada la norma 22.000 d'innocuïtat alimentària, es tracta l'aigua al mateix nivell que un aliment, passa absolutament 1.000 controls, o sigui que amb això ningú, si algú no la veu, no ha de ser perquè tingui algun dubte de la seva qualitat, això per suposat.
I que es pot fer servir claríssimament per cuinar, bullir, etc, etc.
Evidentment,
no?
Evidentment.
No hi ha cap mena de problemàtica en aquest sentit.
Exacte, de fet, si li dones una mica de voltes a les escoles, tothom beu aigua de l'aixeta, es cuina a tots la majoria dels restaurants amb aigua de l'aixeta, als hospitals hi ha aigua de l'aixeta a disposició dels seus pacients. En fi, que és moltes vegades un tema o que ho arrossegues a la pròpia família o una mica de desconeixença, però per suposat és la més segura i sobretot la més sostenible, perquè no perdem de vista que si comparem un litre d'aigua de l'aixeta amb un litre d'aigua embotellada, la petjada hídrica, per tenir aquest litre d'aigua embotellada necessitem 4 litres d'aigua per produir aquest envàs, per posar-lo a la botiga, etc. Més enllà de la incomoditat o el que considerem, però que la diferència és 1 a 4 ja així, des d'aquest directament. I clar, això és una cosa que no podem perdre la vista, i és per això que és la tercera vegada que fem aquesta campanya amb el Gremi d'Hostaleria, que aprofitem per agrair-los la seva disposició, i a tots els restaurants que s'adhereixen, perquè és molt important que tinguem aquesta consciència. I després, doncs, també pensant en aquesta visió holística, com podem atacar, diguéssim, o sensibilitzar a tota la ciutadania en general, a un públic més familiar, a un tema més obert, doncs hem dissenyat una experiència a través d'un escape room educatiu, i al final és explicar i traspassar aquesta emergència climàtica que abans explicava el director, i com, què podem fer nosaltres per poder actuar. Aleshores, és un escape room que, la veritat, les persones que ja han pogut provar-lo i gaudir-lo, és molt interessant. No volem competir amb escape rooms, no va d'això la cosa, no hem creat tropecientos mil efectes, però sí que és una experiència molt agradable, està molt encertada, i hi ha uns vídeos i uns reptes a superar que són molt interessants. Per no fer spoiler, el que sí que puc dir és que ens situem a l'any 2160, al futur, i hem continuat una mica amb aquesta línia sense actuar jo enèrgicament i cridant a l'acció realment i actuar amb emergència, amb contundència, i aleshores el planeta, doncs, està com desbastat, estem molt, 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 molt malament. I és la darrera oportunitat per, a través de la recuperació dels objectius de desenvolupament sostenible, que aprofitem també per fer aquesta difusió i que la ciutadania ho pugui conèixer una mica, perquè potser no tothom ho coneix. I al final el que volem és recuperar-los, perquè són unes fites que va marcar l'ONU l'any 2015 per poder, doncs, treballar per un món més igualitari, més sostenible i més just. I hem de viatjar a un suposat laboratori lunar per recuperar-ho, per recuperar-los, desencriptar-los amb 60 minuts i resolent 7 enigmes.
Esperem ho aconseguim, perquè si més no, pel que ens va esperar, no arribar al 2160 en aquesta situació també, que fem la feina abans. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat, a l'Elisabet Santa Cruz, directora de Sostenibilitat i Transformació d'Aigües de Sabadell, i també al Xavier Cabanillas, director general d'Aigües de Sabadell. Moltíssimes gràcies per ser avui al programa.
A vosaltres, moltíssimes gràcies i feliç Dia Mundial de l'Aigua.
Exacte, gràcies. Intentem celebrar-lo bevent aigua de l'aixeta, si més no vull tastar-ho, ho provarem.